Una vegada més, ens trobem amb tots vosaltres en el programa 3 per banda de Ràdio Falset, 107.6 de la FM.
El convidat que avui ens acompanya, tal com us vàrem dir, té 71 anys. Va néixer al Forja, és casat i viu a Falset. La seva professió és electromecànic.
I si a més diem que moltes persones de Falset i comarca li han demanat consell per qüestions de bombes d'aigua i assumptes d'electrònica, que ha estat president de l'Associació de Jubilats i Pensionistes de Falset, que a més la seva senyora és mestra jubilada, ja no cal que us diem res més. Em sembla que està prou clar, no? Estem parlant del senyor Jesús Crivilla.
Benvingut, senyor Jesús.
Gràcies a vosaltres.
Sabem que la seva vida ha estat molt intensa i ens agradaria que ens expliqués quelcom de les seves vivències. Sabem que la seva infantesa la va passar al Forja, on va anar a l'escola fins que tenia 11 anys, crec. Ja que en esclatar la guerra va haver d'estroncar la seva escolarització perquè, doncs, es van haver d'amagar, no?
Vaja, vaja, sí.
Recorda alguna anècdota d'aquella època?
Bueno, jo, en aquella època, mentre jo anava a l'escola, podríem dir, era un dels individus mig intermediats, Una mica, potser, capdavanter, en les batalles i lluites, potser, que es formaven. Quan es feia una pel·lícula d'espases, l'espasa més grossa potser la portava jo.
Teníeu esperit de líder.
Sí, una cosa així. El que sí que no, l'assumpte partits de futbol no m'agradava massa córrer. Això no ho he acabat d'entendre mai el perquè. Volia ser porter. I siguent porter em deia que així no em pensava tant, no sé el perquè. Oi? Però els meus companys no volien que jo fos de porter. Perquè els gols me passaven que eren contents. Sí. En realitat, un dels altres punts que a mi me van atraure en aquells moments és quan es feia alguna representació, alguna cosa una mica extraordinària. Llavors hi havia aquests saltimbanquis que anaven per les places i tota aquesta sèrie de circumstàncies. I un dels espectacles, recordo jo, es va donar amb danses, podríem dir, i a través d'un foco, el qual avui dia en diríem un canó, un canyón, que hi juga la part òptica, enfocaven els artistes, els seguien i tot això. Doncs jo, francament, el primer que vaig fer arribar a casa és agafar una de les lentes que jo posseia a través, podríem dir, de cara al que el meu pare havia estat a dins del camp del Forja, oi? I formam amb un petit arbol d'ai, com si diguéssim, un petit canó. Quan jo vaig holograr que igual l'estrenyer el fòcul com l'enxamplava, immediatament jo vaig agafar els quatre amics i vam dir, bueno, hem de fer representacions. En una de les cases pairals, de les entrades de les cases pairals, el qual tenen tres escales i després un replanet, vam llogar les nostres dues artistes o tres.
Que eren artistes locals. Fèiem pagar
10 cèntims d'entrada, teníem un gramofon, on aquell gramofon només teníem passos dobles, posàvem els passos dobles, i jo ja no cal dir-ho. Jo igual els enfocava la cara, que els enfocava els peus, jo era el promotor d'aquella...
El tècnic total.
I anava anant seguint, i així, això potser sí que va durar. Ho fèiem els dissabtes. Potser sí que va durar 4 o 5 setmanes fins que es van pensar.
Bueno, però va tenir un cert èxit.
Un cert èxit, sí.
O sigui que en aquella època amb els seus companys ja tenia un lideratge, o sigui, ja se'l miraven d'alguna manera especial, no?
Em miraven, sí, ja deien, el Jesús ens ho vendrà això o altre. Deien, sí. El Jesús ens ho vendrà cap aquí. Dins del camp, podríem dir, de l'esclat, podríem dir, de la guerra, com dintre de les parts meves entremaliades, em vaig dedicar a parar rateres, també.
Ja. O sigui, no tenia un caràcter tranquil o assossegat, no. Havíeu d'estar sempre
en actiu. No, havia d'estar una mica així, amb bellugant. A pesar de que els meus pares sempre estaven al damunt i em deien, cap aquí aquest cantó no, cap en aquell altre tampoc, I vaig viure una mica frenat. Això també ho vaig dir.
Oh, és que potser si no el arriben a frenar, on t'havies arribat?
Sí. Abans dèiem que vau anar fins als 11 anys a l'escola. Recorda algun mestre, si més especial, o que...
En realitat, en aquella època, els mestres eren curts, de poca durada. Com? Jo el que recordo és un tal senyor Taverna. Aquest sí que jo tinc un gran record, el que em va ensenyar les primeres lletres, els primers números, podríem dir. I una de les anècdotes és que li vaig agafar tanta confiança, un dia anant pel carrer, es van trobar una mica així de part de nit, jo anava demà del pare, i em diu, mira, el senyor mestre. Jo dic, hola. I el pare em va fondre el seu queixet i va dir, com parles tu al mestre? I d'aquell punt m'havia recordat sempre.
O sigui, que considerava que hi havia tingut manca de respecte al contestar
sí,
així.
Sí, en aquells moments ho van dir, com has parlat tu al teu mestre?
Volien aquell respecte reverencial, no?
Sí, sí, sí.
Sí,
fos,
sí.
Mestre, metge, el mossèn, no? Se'ls havia de tenir, no?
Sí, havia respecte, de tindre un respecte distint, sí. Perquè és el que m'havia de donar tot.
De jovenet tenim entès que ja va construir un telescopi i que fins i tot va poder arribar a veure els cràters de la Lluna. Què ens podria explicar aquesta anècdota?
Bueno, això va vindre, podríem dir, el radiant, podríem dir, de la guerra, que el qual està en un temps tan òsseo, tan de llibertat, podríem dir, i tan lliure. Jo, per circumstàncies, posseia una sèrie de lentes òptiques degut a que el meu pare havia tingut el seu primer cine del Forja, el que va posar la primera sala de cine, havia projectat. Tenia dos equips de cine a casa, allò estava plegat. Jo posseia una sèrie, podríem dir, d'objectius i lentes. I a través del que posseia, que no era adequat per un telescopi, me les vaig armar d'anar sumant i no sumant, i fent descobertes dins del camp de l'òptica. Una de les meves descobertes va ser quan una lenta pot produir una imatge latent a l'espai i que una segona lenta la pot captar i la pot invertir. I per això, a través d'un telescopi, podem veure les imatges, o a través d'unes llargues vistes, a l'indret, cosa que totes les càmeres fotogràfiques i tot el que obté està jugant amb una sola lenta, podríem dir, inverteix l'imatge de cap per avall. Quan jo vaig fer aquesta descoberta, vaig dir, jo m'haig de profunditzar més dintre el camp de l'òptica. I vaig arribar a alcançar uns augments que sí que jo mirava les cases, mirava els arbres i ho veia una sola fulla dintre del meu telescopi. Però la sorpresa va ser quan em vaig anar al terrat i vaig mirar a la Lluna. I al mirar la Lluna la vaig veure amb un detall tan perfecte on vaig poder distingir tots els cràters en les seves ombres, que era una mitja lluna, que és quan es veu millor, en les ombres projectades llargues a dintre d'ells. Jo vaig dir, bueno, això no s'ha d'acabar aquí. Jo vaig anar a la biblioteca. Jo vaig de fullejar sobres astronomia. Allí sí que em vaig trobar molt tallat. Però sí que vaig trobar el nom d'aquells mars que jo veia, el mar de l'alegria, aquell gran cràter que en té dos dintre, que els observava completament perfectes, el cràter Clavius, i així successivament d'altres i d'altres. Però els estudis de l'astronomia m'han quedat troncats per falta de coneixements i d'estudis meus, podríem dir, de la part matemàtica.
Sí, però segons tinc entès, tot el que va anar aprenent després i tot s'ho ha fet vostè sol, perquè l'escola va acabar els 11 anys i ja no hi va anar més.
És cert, podríem dir, que jo vaig acabar els 11 anys a l'escola, però després al veure que després de guerra ja, a la primera escola que es va implantar i el primer mestre que va vindre, al qual ja va donar ja repassos, pels que ja teníem 15 anys llavors, els que teníem 15 anys, jo veient que fullejant els llibres, tant d'òptica com també d'astronomia, hi havia uns certs plantejos, el qual jo no els entenia. És quan jo em vaig llançar a dir, doneu-me a mi classes, ensenyeu-me quelcom del que no sé. I vam començar del punt on jo sabia, I quina sorpresa va ser la meva quan em van explicar per primera vegada, com si diguéssim, el teorema de Pitàgores. me va semblar que a mi se'm descobria totalment tot un món. Junt amb els meus companys, jo estava en aquells moments prenent mides i altures de certs edificis sense prendre la mida de l'altura, sense anar allí a prendre la mida. Discutíem amb els meus companys de 15 anys que si el campanar d'Alforja tenia 51 metres on tenia 57. I jo, francament, els hi vaig aclarir i vaig dir, això és cert. No s'ho van creure, però després van midir una casa al qual van poder tirar una cinta mètrica. I, francament, a través d'aquest sistema, van midir la casa i van midir el campanar d'Alforja.
Sí, sí.
I si anem continuant amb els efectes, amb els plans d'estudi, jo haig de dir que no em vaig acabar amb aquests, podríem dir, estudis d'aquests plantejos, sinó que inclús va dir, tu necessites quelcom, podríem dir, més alt ja. I jo s'haig de dir que em vaig empassar tota la trigonometria plana, al qual tota la trigonometria plana m'ha servit molt per tots els càlculs d'òptica i m'ha servit molt per dintre, podríem dir, de tot el que va vindre després, de plantejos, podríem dir, de parcel·lació, i també per tot el que en podríem dir astronomia.
Tenim entès que ella als 15 anys vau començar a treballar en un molí d'oli i que més tard d'ajudant d'electricista amb el vostre pare i el vostre germà, i al mateix temps a l'estiu encara s'encarregava d'una altra feina, que era d'ajudant de topògraf per uns estudis que s'havien de fer allà al Forja. Què ens expliqueu de tot això?
Bueno, en realitat després de guerra hi va haver aquestes necessitats, podríem dir, de guanyar algun dineret. Si nosaltres érem tres que treballàvem, jo com ajudant, a dintre del camp de l'electricitat, doncs jo més aviat sobrava. I una de les meves il·lusions va ser poder fer peus amb cofins, veure sortir l'oli i fes oli durant tota una campanya d'hivern. I una de les coses que em van il·lusionar és perquè hi havia foc, una llarga de foc, estava calent, treballava i vaig guanyar allí els primers diners que vaig portar jo a casa.
Fan il·lusió, no?
Van fer il·lusió, sí. Després, sobre aquest punt de si jo havia treballat alguna cosa de topògraf, es va presentar, podríem dir, que el Forja havia de fer la parcel·lació de totes les finques, que no estava feta. I el topògraf va demanar uns ajudants. I, francament, jo necessitava jornals. I el mateix ajuntament em va dir, vols anar a ajudar-lo? I sí, sí. Jo me'n vaig anar cap allí i vaig dir, doncs endavant, ho provarem, a veure què. Però el primer any això no es va acabar, perquè eren 3 mesos d'estiu o 4 mesos d'estiu que es treballava aquest senyor. El de més després ja era part, podríem dir, de despatx el que feia ell. L'estiu següent, quan va vindre, el que va fer és va demanar, a mi ha de vindre el Jesús, junt amb els altres ajudants, si voleu, el que sigui, però el Jesús que no em falli. Jo llavors tenia la meva feina ja, que tenia el meu planteig, i ja em dedicava ja a un punt més ple ja, de cara a instal·lació ja. Havia passat un any, però va insistir tant i tant, el qual en realitat jo vaig a dir i vaig anar-hi. I ell content i els dos contents.
Sí, sí.
Amb si vam parlar molta cosa d'aquesta, i dintre les nocions que jo tenia, podríem dir, de trigonometria i d'angles, els vèrtices, de la forma que es van muntar, podríem dir, vaig comprendre la forma que es van muntar els planos, i de la forma que es van muntar, podríem dir, els mapes topogràfics, els que ens lliguen de muntanya a muntanya, tot això ho vaig entendre clar. I amb ell discutia moltes d'aquestes coses, hasta inclús que un dia jo em vaig dedicar a fer la parcel·lació amb un petit aparell a través d'una brújula construïda per mi mateix i una esfera construïda per mi mateix amb 3 punts de nivellació me vaig dedicar a fer la parcel·lació de la meva finca. I quan li vaig presentar jo amb ell amb una escala distinta del que ell treballava em va dir, diu, home, veig bé tot aquest assumpte que tu has fet i que has fet aquests dos adelantos. Per què no me la poses a l'escala que jo treballo i la compararem damunt de la meva? Dic, no em costa res. Diu, perquè tu has treballat amb un transportador d'Àngeles distint del meu, eh? El que t'has inventat tu. Dic, sí, 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 un transportador meu, que no és el seu, perquè és en una escala diferent. Jo li vaig fer, doncs, a l'escala que ell treballava. I la sorpresa també va ser meva, que és una de les sorpreses que he tingut, quan els Àngeles últims, podríem dir, de les partions de la nostra finca, de la meva finca, coincidien. A pesar d'aquell camí, el que era camí, que també era partió, també era linda, marxava una mica. Però jo crec, perquè jo vaig prendre més tomes, cast inclús que ell. Però els extrems oposats van caure clavats completament un damunt de l'altre.
Mm-hmm. Als 22 anys se'n va cap a Tarragona i es posa a viure primer amb el seu germà i acabat amb els seus pares. Què hi fèieu a Tarragona? De què vau començar a treballar?
Bueno, això, francament, va vindre, podríem dir, la baixa de feina. I la baixa de feina, podríem dir, que hi va haver en el meu poble, me va obligar a marxar del poble. Però també el motiu de marxar va ser amb ànsies de no ser jo un penjafils, no ser jo un electricista d'aquestos que penjava fils. Que això és el que em recalcava el meu pare sempre. Tu no has de ser un penjafils, ja que jo tu no t'he donat una carrera, cosa que el meu germà li va donar una carrera. Tu has de ser quelcom més. I és quan amb ànsies d'aprendre i veure més coses i veure món, jo em vaig traslladar a Tarragona, entrant en una empresa, un tal Lluís Clanxet, on érem una dotzena d'individus que treballàvem. En aquell temps, podríem dir, ser en una empresa 12 ja era bastant, eh?
Oh, clar.
Un home que aguantés 12 empleats ja era bastant.
I de què era aquesta empresa?
Aquesta empresa era d'electricitat, però era una de les més importants, podríem dir, de Tarragona. I és allà on jo me vaig forjar, i has tingut, ja vaig poder tindre els meus exàmens, d'electromecànic. Perquè allà igual tocàvem la part de sensors, com la part de fabriquetes, certes màquines en finals de carrera, vaig conèixer que eren els finals de carrera, eh? Allí portàvem nosaltres tot el manteniment de la tabacalera. Allí hi havia una sèrie de màquines que feien els seus cigarrets i que es havien de disparar al moment que hi havia quelcom que anava malament, o si faltava paper, o si en sortia un de malament. Allí vaig anar descobrint tots aquests retocs, podríem dir, electrònics, de finals de carrera, de paros, de frenos elèctrics, i tota aquesta sèrie de coses que al meu poble tot això no hauria conegut.
Però una de les aficions que vostè també tenia era la de projectar cinema, de ser operador de cinema. Bueno, aleshores li van obligar a treure's el títol, no?, d'operador.
Bueno, això en realitat va ser aquella època, podríem dir que jo estava en el Forja, dintre a les necessitats de diner, dintre això de jornals, vam agafar el cine, ser operador de cine del poble. I el ser jo operador del cine del poble, més ben dit, ho va agafar el meu germà i jo l'ajudava. Però en un moment donat, ell va entrar dintre la companyia elèctrica, nada menys com a inspector d'instal·lacions, es va presentar a la festa major, un dia de cada dia, ell no es va poder presentar per dir t'acabo d'ajudar, jo em vaig haver de carregar els 3 dies de cine a les meves espatlles, podríem dir, en l'experiència que jo tenia només d'ajudant. Quan jo vaig tancar els ulls després dels 3 dies, jo només veia bobines de cine i rotllos que
rodaven.
Però em vaig sortir de tot, prenent les precaucions sempre dels empalmes que s'havien de fer i de tot el que sigui.
Sí, sí.
Sobre aquest punt, podríem dir, d'operador, es va vindre el moment que van dir, bueno, tu hauries de tindre un carnet. Pot passar quelcom amb una pel·lícula. Pot haver una circumstància. Per tant, aquest quelcom, aquesta pel·lícula que hi pot haver, d'una destrossa de pel·lícula, una ratllada, una encesa, una destruïda, en aquells moments les pel·lícules s'inflamaven. Tu hauries de treure les responsabilitats del damunt. Si tu no tens un carnet, no, jo vaig dir que no. Vaig dir que pugen aquí dalt i els ensenyaré. I, francament, un dels que era del jurat era un tal Martre, que és el que ens subministrava les pel·lícules des de Reus, i diu, jo sóc del jurat, no tinguis por, tu em presentes perquè això ho haurem d'aclarir. Diu, però si només falten 8 dies, si no puc ni preparar. Diu, tu tens temps dels papers i preparat ja ho estàs. Vaig presentar papers i francament vaig saltar a l'examen a Tarragona. Aquests exàmens costumen a sortir expandits des de Madrid. Tot això ve des de Madrid. Cafetura d'Indústria, tot això no ho tramitava a Tarragona. N'hi havia un cop cada quant docenis. I aquest era el primer que es feia després de, podríem dir, de la guerra. Es van presentar 58 individus. I dels 58 individus, francament, jo em vaig presentar sense haver estudiat res, podríem dir, només les nocions que jo tenia. Vaig poder assistir el dia abans una mica a veure la màquina que jo havia d'examinar. Però l'endemà, quan va ser l'hora de l'examen, no sé si vaig ser el 8è o el 9è de l'examen, em van fer una petita prova i em van dir, miri, ara s'ha d'imaginar que escala foc a la pel·lícula i la pel·lícula s'inflama i quan jo li digui foc, a veure què em farà. I el moment que em van dir foc, foc, doncs, francament, jo el que vaig fer és parar la màquina i encendre els llums de la sala i després el foco, que en realitat és el que donava la calor a la pel·lícula, que és el que l'havia encès, és el darrer que vaig tancar. I em surten, podríem dir, els dos que estaven més adelantats i que feien, podríem dir, de professor, em surten i em diuen, que equivocat que va vostè amb això. No pot ser això. Dic, com? Oh, diu, vostè m'ho ha fet tot al revés. Vostè no m'ha tancat el foc de la màquina. Vostè m'ha parat primer la màquina. Abans d'encendre els llums de la sala. Dic, doncs, quin ordre és per vostès? Diu, doncs, foco, llums de sala i màquina. Dic, doncs jo li dic, màquina, sala i punts de foco. Diu, demostri-m'ho. Dic, doncs, mentre la màquina funciona, el rodillo de sobre m'està donant pel·lícula. I és pel·lícula que estic jo incendiant. Per tant, primer màquina, després públic. I el que ha fet el fet ja, que és el foco, ja l'ha fet el fet. El tanco a última hora. El resultat, després de diverses preguntes, podria dir...
Els va deixar planxats.
Dins del camp, podríem dir, d'electricitat, que em van preguntar allí, dins de la part òptica, perquè va ser molt curiós la part òptica, quan me van dir, vostè em sabria dir la distància d'un mirall, que els miralls són còncavos, d'un mirall en relació amb el foco, a la distància que treballa de ventanilla, a la distància que treballa de ventanilla, un mirall de 25 de diàmetre, francament, és com si no m'haguessin preguntat res. Perquè jo llavors els hi vaig dir, jo no els hi puc dir la distància mentre vostès no em donin la concavitat del mirall. Quan me la diguin, allò jo els hi diré la distància. I no m'han fet cap més pregunta sobre aquest
tema. Oh, clar, se'ls batalla així,
Molt bé.
I el resultat final, francament, jo puc dir orgullosament que d'aquell grup tinc el número 1, el carnet número 1 d'operador de cine.
Perfecte.
Va triomfar, va ser un èxit.
Ja no podia anar millor. Quan li hem preguntat quina peça de música li agradaria escoltar, no s'ho ha pensat gens. Ens ha dit la Rapsòdia húngara número 2 de Franz Liszt. Així doncs, ara farem una pausa per escoltar-ne un fragment.
Thank you.
Bé, em sembla que la mitja hora se'ns ha quedat curta, eh? Sí que haurem de tallar aquí, havent escoltat una mica el Frank Lluís, i l'emplacem, doncs, pel proper dia de programes, si li va bé, senyor Jesús.
És que voldríem conèixer més coses de la vostra vida, clar, perquè ens hem quedat, cada cop que parlava ens quedem els tres badant escoltant. Bé, doncs, i penso que a la gent de Falset també li agradarà saber.
Farem així.
Bueno, per mi, si ho maneu així mateix, no em per res.
Molt bé,
és un favor que li demanem.
Continuarem.
La Dolors, la Rosa Maria, el nostre tècnic Joan Maria Alanyà i el Miquel Maria, us donem l'adéu-siau i a reveure.